Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia Espanyola investigarà les circumstàncies de la intercepció per part d'Israel de les embarcacions de la Global Sumut Flotilla. Aquesta decisió s'ha adoptat en el marc de les diligències d'investigació que la Fiscalia va obrir el 18 de setembre passat per tal de preservar fons de prova i cooperar amb els tribunals internacionals en els seus procediments sobre possibles violacions del dret internacional i també dels drets humans per part de l'exèrcit d'Israel a Gaza. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha exigit al govern d'Israel que respecti el dret internacional i garanteixi el retorn segur dels integrants catalans a la flotilla. Des de Roma, el cap de l'executiu ha explicat que posarà a seva disposició el suport jurídic de la Generalitat.
Garantir la seva seguretat i que poden retornar i que tenen l'assistència jurídica que han de tenir. Si això va per aquests camins, perfecte, avui ja dic, segons m'ha dit el cònsul, no preveu que els pugui visitar.
I el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, no preveu que el tribunal pugui resoldre els recursos d'empara per a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig fins després de Nadal. En un esmorzar informatiu amb periodistes ha apuntat que, malgrat que el seu objectiu era accelerar els tràmits i debatre els recursos, al mes de setembre les recusacions de magistrats plantejades per les defenses han fet endarrerir els terminis. La qüestió trigarà diversos mesos a resoldre's. I l'ajuntament de Masdenverge reclama solucions a l'ACA pels problemes que ocasiona el barranc de la Galera. Actualment ha perdut fondària i ja hi ha finques molt properes al cabal del barranc. Per això demanen un estudi perquè es pugui actuar i alerten que cal netejar el barranc perquè ocasiona problemes. També recorden la importància de mantenir net i reforçat el curs de l'aigua després de les experiències recents. I detingut un home que transportava prop de 1.000 quilos de xix i 45 de cocaïna en el cotxe en què circulava. Una patrulla dels Mossos el va detectar diumenge mentre circulava a velocitat excessiva a la P7 a l'aldea al Baix Ebre. No va fer cas dels senyals dels agents perquè parés i va intentar fugir amb els llums apagats. Mentre el perseguien va caure per un barranc i el van interceptar quan fugia a peu. I el Barça, que va caure ahir davant del PSG, superior a la segona jornada de la Champions, els parisencs s'imposaven per 1-2 amb un gol decisiu al minut 90 en la primera derrota dels Blaugrana aquesta temporada.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda, ara passen 3 minutets i mig del punt de les 4 i ho tenim ja tot a punt per aquesta nova edició de la Ran de Mar. Avui, que és dijous, que és dia 2 d'octubre del 2025 i que pretenem acompanyar-vos, com cada dia de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Va, que anem a fer una mica posar ordre al programa. També és habitual que comencem fent un repàs a totes les notícies de la nostra costa catalana, fent aquesta mena de zigazaga que puja i baixa, perquè la primera aturada ja és típica, farem a l'escala, però després baixarem fins al delta de l'Ebre i entremig, Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, per acabar a casa nostra, a Tarragona. Avui prepareu-vos, ja podeu anar per en taula perquè ahir ja ens ho avisava el Sergi, que és que estan ja a punt, em sembla, aquest cap de setmana de fer la festa de l'anxova, o començava justament avui. Vaja, que parlarem de la festa de l'anxova de l'Escala. I també, des de platges més centrals, anirem a Cubelles, perquè en aquest projecte de reconversió de la platja, doncs, us parlarem sobre els sistemes dunars, els sistemes de dunes, en què estan reconvertint les platges de Cubelles i que sembla que és un sistema pioner. A segona hora, doncs, recuperarem la veu de la Marina Pérez-Got, la conductora habitual de la Randa de Mar, i amb ella i els altres col·laboradors descobrirem, doncs, altres cosetes. Per exemple, avui toca secció, aquella secció que es diu Això no ho sabíem, amb l'Oriol Leo. Però tot això serà a partir de les 5 de la tarda. Ens agrada començar i avui ho intentarem fer molt ràpidament saludant al nostre equip, a l'equip del programa de la Randa Mar, a la part tècnica, Sílvia García. Bona tarda.
Bona tarda a tots.
M'has dit que no ens podem estendre perquè després no tenim temps per les notícies. Jo per això intento parlar molt ràpid, Sílvia. No sé si m'entendran. M'estic estressant.
Espera, que t'he posat, saps allò com el WhatsApp, que te poso la velocitat del 2 i no sé què acabes de dir. Sí, Núria.
És que em va dir
no sé què has dit, però sí, ja sí, sí.
Ahir me va pagar broma la Sílvia.
Dius, jo?
Sí, dius que t'entretens al començament, t'entretens això, i després no tenim temps.
Però més que broca, no? Va ser un petit comentari.
Sí, ben intencionat.
Ja està.
Doncs la pregunta és, tot bé, Sílvia, avui?
Sí, gràcies.
Vinga, doncs gràcies.
Adéu, eh? Bona
nit.
Adéu.
Esperem que també tot estigui molt bé per radiodelta.cat. Li preguntem a la Cel Prieto. Cel, bona tarda.
Hola, bona tarda, noies. Sí, per aquí, tot molt bé. Avui és dijous, demà divendres, encarem ja el cap de setmana i, bueno, en ganes.
Ara ens has donat un motiu per somriure, és veritat, Cel.
Clar, clar.
Això va bé. Doncs vinga, fins ara mateix. Una abraçada.
Fins ara.
I bé, menjant anxoves tot el dia, jo me l'imagino, el Sergi Corral, Ràdio L'Escala. Bona tarda.
Bona tarda, Núria. Així que no ens podem enrotllar, no? No podem dir coses ni com
Sílvia,
va anar
la
la pescada d'ahir la tarda, ni aquestes coses. Va,
home, digue'ns-ho.
No, era el
minuto y resultado.
Era el...
com el futbol.
Era el
dos
festival...
mambres i tres ratllades.
Ahir va ser el dia del Festival de la Durada que se'n torna. És a dir, que pica però que no la trec fora l'aigua. O sigui que hasta aquí puedo leer.
molt bé, Sergi, doncs ja està. Escolta, tot aquest peix que pesques i que et feu tantes anxoves i tal, no ho sé, un paquetet cap a Tarragona m'arribaria o què?
En parlarem. Tu no preocupis.
Estem a dues hores i mitja de cotxe, que tampoc, que potser
menys. Que vingui el paquetet i el Sergi a portar-lo. Molt bé, i ja que passa per tota la costa i en deixes una miqueta, no?, una miqueta d'anxovetes a cada lloc. Segur que la Marina no t'ho demanen mai, això, no?
Sí. No, mai a la vida. És com els neoprens, tampoc ens ha demanat mai això.
Sergi, fins ara, moltes gràcies.
Fins ara.
Fins ara. Ostres, Sílvia, no, ja veus que no ho podem fer curt, això, va. Canal Blau, Carles Monasterio, com va tot per allà?
Hola, què tal? Doncs mira, ja esperant que en Sergi passi per aquí de baixada i em deixi també un putet d'anxovetes per aquí, per el Garraf, per Vilanova, que també li estarem agraït, eh?
Ah, que sí. Nosaltres posem el pa, no? A la torradeta,
exacte,
el pa torrat i tal.
I la gana, també.
Home, i tant. Veig que tot molt bé, doncs, per casa
tot
vostra.
Tot fantàstic.
Fins ara, Carles. Fins ara.
Fins ara.
I ja la darrera parada la fem a Ràdio Arenys amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
Bona tarda. Home, mira, si el Sergi baixa carregat d'anxoves cap avall, el primer que trobarà és Arenys. Per tant, primer pararà aquí. Després ja baixarà cap avall les que s'obrin. Però primer trobarà Arenys.
No, ho hem de fer, començar pel Delta i anar cap amunt.
No,
no arriba aquí, no arribarà, eh?
Exacte.
No el deixaràs.
Això també es queixa, clar que
no, estic d'acord.
Això passa per estar tan avall, no?
Ho sento.
Que el Sergi carregui molt, que porti molts pots, moltes llaunes, molts pots, vaja. Sí, que
està girant feina, eh?
Sí. Ara, el Sergi, pobret, perquè ara li toca la festa de l'anxova, però jo crec que cada territori tenim lo nostre, eh? Jo crec que podríem fer una trobada posada en comú, un llopongo, que diuen.
I tant.
No? Vinga.
Jo calamars, doncs ja. Posaria que aquesta ara tenim el calamarenys aquest mes, calamars.
Sí. Oh, que bons també. Vinga, ens apuntem. Ja, la Sílvia i jo ja pensarem el què, no? Ja hi farem una llista. Oriol, Leo, també moltíssimes gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Sort, Sílvia, que dinem abans de començar el programa. I tot sí, i així sí. Anem salivant. Déu-n'hi-do. Doncs aquests són els nostres col·laboradors. Bé, de fet, no col·laboradors, l'equip que forma la Randa Mar. I us parlem des dels estudis de Tarragona Ràdio, Sílvia García, els controls tècnics i jo mateixa, Núria Cartanyà. Comencem ara sí amb la informació de la jornada.
Actualitat.
I comencem, com sempre, l'actualitat de la jornada. Connectem amb Ràdio a l'Escala. Des d'allà, el Sergi Corral ens explica que les Drassanes Sala acullen l'inici de la 7a edició del curs de restauració d'embarcacions tradicionals.
Un total de 8 participants han començat a rebre el mestratge de Salvador Feliu, en Xeve, per aprendre a restaurar embarcacions tradicionals. Són els alumnes que participen en la 7a edició del taller de restauració d'embarcacions tradicionals que es farà a les instal·lacions de la drassana sala del Port de l'Escala en 4 sessions repartides entre setembre i octubre. Salvador Feliu, mestre d'aixa de drassana sala, ens explica en què consisteix el taller.
Bueno, l'objectiu d'aquest curs és que si algú li cau una barca a les mans, algun dels alumnes, que sàpiga per on ha de començar, quins materials ha de fer servir, com ha de començar la feina. De fet, un cop acabat el curs, més o menys tens una idea de com fer tota la reparació, no? Sempre i quan no hi hagi avaries molt grans, que després ja implica un professional, no? Però el que és la restauració, posar-la al dia, reclavar-la, calafatar-la, tot això ho saben fer quan acaben el curs.
Entre els alumnes, la meitat d'ells són repetidors d'altres edicions que s'han quedat encara amb ganes d'aprendre més de les arts de treballar la fusta de les embarcacions tradicionals. L'altra meitat són alumnes nous d'aquest any. El curs s'organitza en 2 nivells i es treballen diverses barques, entre elles les que formaran part de la Festa de la Sal. L'Igor Bogdanovich i en Miquel Cabassa són alumnes del taller.
Sí, és veritat, no sabia res, jo tocava fusta per altres coses, no?, de fer la tauleta de nit. Però, en transcurs d'aquests cursos, dos cursos que vaig fer, aquest és el tercer, vaig aprendre molt i sobre l'estructura de les barques i sobre els materials i com es substitueixen, com es mantenen, calafatar, fer les coses bàsiques. Jo el que faig també és venir aquí entre cursos, sempre quan tinc temps lliure, així a treballar una mica amb Xeve i aprendre més.
Sí, la passió sorgiria de tot allò relacionat amb el nostre patrimoni cultural, ja sigui de la mà o d'on sigui, i aprendre les tècniques antigues, la tecnologia que es feia servir aleshores i també dissenys que avui en dia encara perduren, amb tècniques que avui en dia encara perduren. La meva barca té gairebé 100 anys.
Entre les diferents tècniques que treballaran s'hi troba l'art de calafatar, un procés bàsic en la restauració de la fusta.
Esta barca s'ha de calafatar. Ha estat molt de temps en sec, una barca bastant nova, que està en molt bon estat, no s'haurà de reclavar, per tant, per això necessitarem altres barques, perquè en aquesta no podrem reclavar, però s'ha de calafatar, haurem de decapar una mica la pintura per veure bé el comens, buidar els comens, les juntes, i tornar-hi a posar estopa. Llavors, això, com que és part del curs, ho aprendran a fer. Si s'acaba bé i si no s'acaba, doncs ja l'acabaré jo la setmana que ve.
Els mestres d'aixa són professionals que se'n cuiden de la fabricació i reparació d'embarcacions, un ofici en perill de desaparèixer i que del patrimoni mariner internacional.
S'han perdut molts mestres d'aixa, i allà on s'ha perdut el mestre d'aixa s'ha perdut la flota de fusta que hi havia. És a dir, és una cosa que va com molt lligada. Si es perden les barques, si es deixen de fer barques, el mestre d'aixa no té feina. Si el mestre d'aixa no té feina, es reconverteix, fa una altra cosa, i aquell poble es queda sense mestre d'aixa, i quan es queda sense mestre d'aixa, tot el que quedava de fusta en aquell port, en 10 anys està tot fulminat. No, si no hi ha algú que pugui fer el manteniment de les barques, la gent les abandona, o les plastifica, o les deixa perdre.
El taller de restauració és organitzat pel Museu de l'Anxova i de la Sal, amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala, la Cofradia de Pescadors, les Drassanes Sala i l'Associació de Vela Llatina de l'Escala. Des de l'Ajuntament es posa èmfasi en la importància d'aquest taller per preservar i difondre el patrimoni mariner. Martí Guinart és el regidor de Patrimoni Històric de l'Escala.
Bé, des del museu, des de l'arxiu, sempre hi ha hagut aquesta voluntat de preservar el patrimoni, però no només de preservar-lo, sinó d'explicar-lo, de difondre'l, de fer que la gent el conegui i d'alguna manera doncs, se l'estimi. I accions com aquesta, junt amb moltes d'altres, com la Festa de la Sal, el taller de cançons tradicionals, o sigui, tot el patrimoni material i immaterial que hem heredat dels nostres avantpassats, doncs mirem quina és la millor manera de preservar-lo i d'explicar-lo.
El taller finalitzarà el pròxim 18 d'octubre, després de completar les 4 sessions de 4 hores de durada cadascuna els dissabtes al matí.
I més connexions, en aquest cas amb radiodelta.cat. Ens explica la Cel Prieto que la Ràpita ja ho té tot a punt per celebrar la novena edició d'Orígens. És la festa de recreació històrica que enguany vol retre homenatge a les Salines de la Trinitat.
Sí, Núria, es commemoraran els 125 anys del moll de les Salines, el que l'explotació ha significat per a la Ràpita, i se reconeixerà la figura del saliner. El director tècnic d'Orígens, Toni Cartes, ha destacat la importància de la indústria salinera des de fa més d'un segle.
Un moll que va ser el primer moll electrificat d'esta zona, un moll que feia més d'un quilòmetre pensat per poder facilitar les tasques de càrrega i descàrrega de sal. Penseu que aquí venien vaixells tant a vela com a vapor d'absolutament tota Europa per carregar esta sal. Però estes Salines de la Trinitat han sigut un dels focus de modernització per al poble i de captació en el seu moment de talent i de nous oficis, no? Els primers mecànics que arriben aquí al poble venen per treballar a les Salines.
De fet, el poble convidat d'esta edició serà Sant Josep de Sa Talaia d'Eivissa, amb qui la Ràpita comparteix un vincle històric a través de les Salines. La programació inclou activitats per a tots els públics i tan esperats com la pesca al rosegall, la batuda pota o la processó marinera, però també novetats en concursos i la promoció del Ball de la Jota Vella per assolir el rècord Guinness. Tampoc faltaran els gots commemoratius col·leccionables, enguany inspirats en les Salines. L'alcalde de la Ràpita, Xavier Reverter, ha remarcat que esta festa de recreació històrica, amb la previsió que pugui rebre més de 12.000 visitants.
L'any passat vam estar parlant que vam rondar els 12.000 visitants entre la gent que som al poble, i enguany esperem poder passar d'uns 15-16.000 visitants i bueno, intentar-ho que sigui tot el més internacional possible, com va ser l'any passat, amb gent de França, Inglaterra, Escòcia.
La novena edició d'Origen se celebrarà del 10 al 12 d'octubre, 3 dies en què els carrers del barri del Chicago recrearan la vida marinera i pagesa de principis del segle XX.
I de la Ràpita cap a l'Ametlla de Mar, per què? Perquè s'ha instal·lat una concessió de cria de musclo davant la costa de l'Ametlla de Mar. Ens en dona més detalls el Prieto.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de la Direcció General de la Política Marítima i Pesca Sostenible de Catalunya, ha autoritzat l'empresa Musclos Mar Abierto SL per a desenvolupar un projecte de cultiu marí davant la costa de l'Ametlla de Mar. Es tracta de 52.000 metres quadrats de domini públic marítim terrestre per al cultiu de musclo mediterrani, altres moluscos bivalves i macroalgues autòctones, mitjançant el sistema de cordes de cria. L'objectiu de l'empresa és donar sortida a les necessitats que genera en els darrers anys la mortalitat de cria de musclo a causa de les altes temperatures i la gran despesa econòmica que suposa comprar cria a països com Itàlia o Grècia. La concessió s'emmarca en el procés de concurrència competitiva obert al març de 2025 per a l'ocupació de domini públic marítim terrestre enfront de l'Ametlla de Mar, al qual la societat va presentar la seva sol·licitud. La infraestructura també serà un centre d'investigació de l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
Connectem ara amb Canal Blau, amb Carles Monasterio, per explicar-vos que l'Associació Naturista de la Platja d'Aigua Dolç de Vilanova assegura que aquest estiu s'ha respectat més el nudisme en aquesta platja. També estan preparant un repte molt important per finals d'aquest mes.
Doncs sí, el nudisme s'ha respectat més aquest estiu a la platja d'Aigua Dolç de Vilanova i la Geltrú. Aquesta és almenys la sensació que tenen des de l'Associació Naturista de la Platja d'Aigua Dolç, convençuts que el seu treball per fomentar el naturisme dona els seus fruits. Amb la massificació de les platges els darrers estius, l'entitat lamentava que el nudisme quedava difuminat davant del que ells mateixos anomenen una invasió de tèxtils. Aquest any s'ha millorat aquesta situació i qui ha optat per aquesta platja de 150 metres de llargada s'ha despullat. Escoltem a Núria Portí, presidenta de l'Associació Naturista de la Platja d'Aigua Dolç.
Comencen a donar fruit la tasca que venim fent any rere any amb el tema de fomentar el naturisme en aquesta platja. sí que és cert que durant el mes d'agost hi ha uns dies, unes setmanes concretes que sí que notes més presència de persones en banyador, però realment no ha estat tant com altres anys. Crec que cada vegada la gent és més conscient d'on es troba.
L'Associació Naturista de la Platja d'Aiguadols de Vilanova compleix 10 anys aquest novembre i tanca l'estiu amb un repte molt important, organitzar el 53è Campionat Internacional de Natació Naturista, que per primer cop fa aturada a Catalunya. La competició es farà a la piscina municipal de Sitges, però Vilanova també té protagonisme, un esdeveniment esportiu i social que portarà 200 persones de diferents nacionalitats al Garraf entre el 31 d'octubre i el 2 de novembre. Ens ho torna a explicar la presidenta.
L'any passat va ser a França, a Normandia, fa dos anys va ser a Sèrbia i aquest any ho fem aquí a Vilanova. És cert que fa ja un parell d'anys que des de Vilanova estem intentant que es pogués fer i finalment aquest any hem arribat a un acord amb la piscina de Sitges perquè ens hagués agradat poder-ho fer tot en el mateix municipi, però no ha estat possible fer ús de la piscina municipal de Vilanova. Aleshores, el que és la competició la farem a la piscina de Sitges i ens allotjarem al càmping Vilanova Park.
Hi ha 17 categories previstes en aquesta competició en funció de l'edat, des dels 10 anys i fins a més de 75 anys. També hi ha espai per a persones amb discapacitat i premis especials.
És el que seria una competició de natació ordinària. Hi ha diferents categories per gènere i per edat i diferents estils. Tenim el papallona, l'esquena, braça, lliures, relleus... El que seria una competició com la coneixem habitualment, amb la diferència que no portem banyador.
Més enllà de la competició a la piscina de Sitges, que es farà el dissabte 1 de novembre, el cap de setmana d'aquest Campionat Internacional de Natació Naturista contempla passejades i visites a Vilanova i a Sitges i també un sopar amb concert.
I des de Ràdio Arenys, l'Oriol Leo ens explica que una sortida amb un pesquer escocès de 1937 des del port d'Arenys, amb tas de vi i de productes de proximitat, és el premi d'un concurs. Un concurs d'Instagram de la campanya Vine al Mercat, menja't el Maresme. Pinta molt bé això, Oriol.
Pinta bé. I a part d'aquesta sortida, aquest premi també inclou un lot de vins de cellers del Maresme que participen a les activitats i una experiència enoturística amb una visita a les vinyes i al celler Tal com Raja, d'Arenys de Munt. Per participar-hi només caldrà seguir els perfils indicats a la publicació i mencionar dues persones amb les que es voldria gaudir de l'experiència. El que ve a ser la campanya pròpiament dita, però el mercat d'Arenys de Mar no hi participa. La iniciativa consisteix en tallers oberts de cuina que es faran a Teià, a Palafolls, a Montgat, Mataró i Caldes d'Estrac. La presidenta del Consorci de Promoció Turística del Maresme, Carme Ponsa, anima a participar del projecte, dels tallers de cuina als mercats i també del producte local.
Cada mercat acollirà un show cooking en directe, conduït pel cuiner Josep Maria Pons, i a partir de productes de temporada del Maresme i de les parades dels mercats participants, doncs s'hi prepararan receptes que es podran degustar de manera gratuïta. Aquestes degustacions aniran acompanyades de vins del Maresme i de la DO Alella. Per tant, doncs animem a tothom a participar de totes aquestes activitats, a conèixer el producte quilòmetre zero i a conèixer també el nostre producte de la terra i els nostres vins.
La campanya Vine al Mercat, menja't el Maresme vol fomentar la desestacionalització del turisme amb activitats de qualitat més enllà de la temporada d'estiu, enfortir l'economia local gràcies a la participació de paradistes, restauradors i productors, també consolidar la marca Sabors Maresme com a símbol d'autenticitat gastronòmica.
Posem en marxa una campanya per situar els mercats al centre de l'experiència turística i reforçar-los com a espais de convivència cultural i social. L'objectiu és fer que sota el nom de Vine al Mercat, menja't el Maresme, animar a tots els turistes i visitants a descobrir la nostra identitat enogastronòmica. Aquesta campanya consta de diferents activitats que volen apropar els productes al públic d'una manera vivencial.
Aquesta iniciativa coincideix amb l'any en què Catalunya és la regió mundial de la gastronomia i la idea és promocionar la comarca com a destinació de qualitat, sostenible i amb una identitat pròpia, basada en el paisatge, el patrimoni i, sobretot, en els sabors que neixen de la terra i del mar.
I aquesta setmana també han començat les obres per construir un nou dipòsit de recollida d'aigües pluvials al Parc del Mau de Calella, davant del pavelló municipal d'esports. Oriol.
Sí, l'actuació, amb un pressupost de 635.000 euros i una durada prevista de 4 mesos, té per objectiu evitar les acumulacions d'aigua i l'arrossegament de sorra que baixen del parc i que afecten els carrers Miquel Cuní i Sant Joan i del Raval en episodis de pluja intensa. El projecte preveu instal·lar un sistema de conducció amb diversos punts de recollida i canalitzar l'aigua a través de conductes soterrats fins al dipòsit, que serà de formigó armat i quedarà semienterrat. L'aigua recollida es podrà aprofitar posteriorment per regar. Les obres també inclouen el trasllat d'una olivera situada davant del pavelló, que es reubicarà entre els carrers Sant Quirze i Francesc Castells. Quan aquesta primera fase estigui acabada, es posarà en marxa una segona intervenció de 3 mesos més per millorar l'accessibilitat al pavelló, amb la construcció d'una rampa per persones amb mobilitat reduïda i l'ampliació de les escales de l'entrada principal. Mentrestant, l'accés principal al pavelló està tancat provisionalment i els usuaris han d'entrar per la porta lateral.
I des de Tarragona us volem parlar sobre la primera edició del Congrés Tècnico-Cultural del Romesco. Avui aquest congrés, que s'estrena per primera vegada, ha viscut la seva segona i última jornada amb taules rodones, ponències, sessions de cuina. De fet, Roberto Panizza, que és referent internacional en la promoció del pesto genovès, ha obert la jornada. Roberto Panizza ha exposat estratègies per internacionalitzar una salsa tradicional i posicionar-la com a element identitari. Precisament Panizza, referent internacional en la promoció del pesto genovès, ha explicat a Tarragona Ràdio que no hi ha cap estratègia específica en la seva difusió, sinó que ha estat una cosa espontània, el que ha passat amb el tema del pesto, que ha evolucionat al llarg dels anys.
C'è stata una strategia per internazionalizzare il pesto, si è diffuso spontaneamente negli ultimi 30-40 anni per le sue caratteristiche, è una salsa vegetale, una salsa sana, una salsa naturale, semplice da preparare, e questo ha facilitato la diffusione, come sicuramente anche il romesco.
Durant el dia s'han acollit taules rodones d'innovació, patrimoni i producció local amb representants de la DOP Avellana, la DOP Siurana o la DO Tarragona. Sessió de cuina gastrosàvies amb degustació i productes amb la transmissió de coneixement i tradició per part de dones que fa anys que elaboren romesco. Una de les veus més tradicionals del Serrallo, pescador amb més de 35 anys d'experiència, Xavier Baciana, ha explicat a Tarragona Ràdio que el romesco continua viu perquè l'han sapigut mantenir, fent-lo sempre de la mateixa manera.
El que no es pot oblidar, que el romesco existeix i està viu gràcies a que durant, des de que es va fundar el Serrallo, segons la història, s'ha mantingut i l'hem mantingut sempre viu i sempre fent-lo de la mateixa manera, que era només omelles, avellanes, pessec i pebrot, no nyora, perquè això és una polèmica que sempre han digut els catalans i els valencians.
El primer Congrés Tècnico-Cultural del Romesco clourà, de fet, a tanca avui dijous, amb èxit d'assistència i 200 participants entre ponents i inscrits. Doncs vinga, que per tancar aquest punt d'actualitat amb què comencem sempre a la Randa Mar, ens interessem per la climatologia, el temps que fa a la nostra costa catalana. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació completament tranquil·la, plàcida i una bassa d'oli, en molts casos, a la costa, al llarg de les properes 36 hores. En el cas de la Costa Brava sí que queda una mica de tràngol del vent de Provençal, que ja està bufant. Bàsicament, fins aquesta nit passada bufava amb una mica més de ganes i queda encara, doncs, aquesta mala mar a prop de la costa gironina. A la resta del litoral ja diem marejol, una situació molt plàcida, de meravella per fer activitats nàutiques, la transparència de l'aigua força bona i també la situació de vent molt feble, més aviat de sud o de xaloc. Pel que fa al divendres, terrals al matí, per tant, vents del nord, del nord-oest, fluixets, un mirall a la costa, i durant la tarda el vent s'anirà imposant una altra vegada de marinada de sud-est o de sud. No serà intens, per tant, tampoc aixecarà gaire mala mar. Una mar, bàsicament, el divendres de marejol, per tant, el que diem, moltíssima tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
Una bassa d'oli a la mar, però i a la xarxa viària, a les carreteres. Eduard Sánchez, Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs similar, el cert és que ara mateix no hi ha cap gran complicació especial que generi moltes cues a la xarxa viària. Ja ens hem d'apropar més a la ciutat de Barcelona, podem trobar aquí sí algunes retencions, especialment compactes a la B20, a la Pota Nord, de 2 quilòmetres, però amb vehicles molt aturats entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, i també de retruc la Ronda Litoral de Barcelona, que presenta també aturades significatives des del Fòrum i fins al Nus de la Trinitat. En tot cas, a la resta, com dèiem, més enllà de punts afectats per obres o de certa intensitat, sense altres dificultats afegides. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Eduard. Fins demà.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Profunditats de l'actualitat.
Doncs una cosa que estem aprenent a la Randa Mar és que a l'escala tot el dia estan o bé pescant o bé de festa, perquè mireu, acaben de celebrar la festa de la sal, han tingut també recentment la diada dels pescadors i ara, a partir de diumenge 5 d'octubre a l'escala, arriba la festa de l'anxova. Sergi.
Doncs sí, Núria, podríem dir que completa una miqueta aquesta triada patrimonial, gastronòmica, festiva, de producte local, és a dir, l'essència de lo que en definitiva és l'escala, no?
I amb això ja tanqueu, ja és l'última gran festa.
Bé,
de la temporada.
No, podríem... D'aquí al final d'any en tindrem alguna més, no pateixis.
Ens centrem en la de l'anxova, festa de l'anxova.
Ens centrem en la de l'anxova, especialment on el peix blau, evidentment, hi té molta importància, no? I avui ho volem fer una prèvia del que ha de passar tot aquest cap de setmana, no només aquest cap de setmana, sinó també les properes setmanes, i m'acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio L'Escala la Rosa Ostenc, que és la presidenta de l'antiga Unió de Saladors d'aquí de l'Escala. Rosa, benvinguda.
Hola, bon dia a tothom. Bona tarda.
Fitxes, això per la festa de l'anxova, el fet de fitxar aquí a Ràdio L'Escala, això ja...
Sí, ja ve d'una colla d'anys.
I m'acompanya també la Carme Fotomatge, la tècnica de turisme d'aquí de l'Escala. Carme, benvinguda aquí a la Randa Mar.
Moltes gràcies, Sergi, per ser aquí amb vosaltres.
Aviam, la primera pregunta és evident i a la vegada molt difícil. Tot a punt?
Sí.
Tot a punt, menys el temps, que farà el que voldrà.
Vale. Això és el que passa sempre quan tens actes a fora, sobretot a l'aire lliure, i jugues amb la meteorologia. Però, de fet, dèiem el cap de setmana abans, però de fet ja demà a la tarda ja comença, no? Comença amb, diríem... primer acte, que és la inauguració de la Ruta de la Tapa.
I la presentació del llibre.
I la presentació del llibre a l'Alfolí de la Sala. Explica'm una miqueta aquests dos primers actes. Si vols tu, Rosa, com a relació amb el món de les anxoves, sí, no? I de la Unió d'Antics Saladors, especialment aquest, el paper de la dona en el llibre que es presenta demà.
Doncs i tant que sí. Doncs mira, la Lourdes ens ha ofert darrerament dos llibres, des de que està en el nou estat de jubilació, ens està presentant aquests llibres, i molt agraïts perquè bé, i es relaciona directament el que és la vila, l'escala i l'anxova, i la salaó de peix, que ancestralment és una tècnica que es feia servir per conservar peix, que ha arribat als nostres dies i que l'únic poble de la costa que segueix mantenint els arrels, les fàbriques, actualment són 6 fàbriques les que encara estan salant anxova i sardina, i fins als nostres dies, vull dir, han sortit de vora la mar per deixar pas als turistes, però en els polígons continuem treballant. I bé, bàsicament és que el nom del llibre no hi ha pèrdues. Salaó és nom de dona, evidentment, dels més o menys uns 150 persones que es dona feina durant tot, de mitjana durant tot l'any, Més d'un 90% són dones.
El que porta nom femení també és la tapa i la ruta de la tapa de l'anxova, Carme, que també comença demà.
Sí, també comença demà aquesta activitat que podríem dir que és la més novella, tot i que farem la seva 12a edició, vull dir que de novella ja no en té gaire, però sí que ens anem adaptant al temps i a les noves tecnologies, i aquest any doncs, ens acompanyarà tota la ruta una aplicació al mòbil per poder seguir-la, per poder-la fer més àgil i inclús doncs, més divertida entre tots els participants a la ruta de l'etapa.
La ruta de l'etapa seran dues setmanes com és habitual, s'allargarà aquestes dues setmanes. Quants locals hi entren a formar part?
En formen part 23 locals del municipi, situats doncs, tant a nucli antic com a la zona de la Clota, la zona de Riells, Empúries, una mica doncs, tot el territori, que ens fan ofertes gastronòmiques molt creatives i originals, que ens sorprenen any rere any doncs, els participants de la ruta, i molts ja ens ho esperem amb ganes d'anar-les a degustar. I per altra banda, doncs, qui participa doncs, també gaudirà de poder entrar en uns sortejos amb diferents premis.
Ara, això també és per important, no? És el qui completi el cupó, o no, encara que serà virtual, no?
Sí, el passaport, qui completi el passaport virtual.
Passaport, ara.
El passaport virtual, exacte, podrà votar la millor etapa i l'etapa més original, i li donarà dret a entrar a un sorteig d'un àpat per dues persones al celler de Can Roca, a poder participar també doncs, en el premi de les tapes de fora nucli antic, que serà un sorteig amb un vol per avioneta per sobre l'Empordà, i l'altre doncs, també a participar qui faci totes les tapes de dintre nucli, que potser és la més fàcil i senzilla de fer, perquè està tot més o menys a tocar un local de l'altre, doncs participarà a diferents sortejos de vals de l'Obet, cedits per la Unió de Botiguers, que també doncs, ens ajuden a tirar endavant aquestes iniciatives tant gastronòmiques com culturals.
Carme, Carme Rosa, sí. Perdoneu, això és la ruta de l'etapa de l'anxova, hem parlat dels actes que comencen demà, però el dia clau d'aquesta festa és el diumenge, sí. No? Des de la Unió d'Antics Celadors de l'Escala, heu d'escollir, o des de l'organització, en podrem dir també, anxova d'oli i pregoner. Com
sí,
va una
sí.
mica això?
Doncs bé, ja és una 35a festa. Els primers anys només hi havia pregoner, però després ja es va començar a triar un anxova d'or, una persona que, per al seu tarannà, per a la seva feina, per al que hagi pogut dir un moment no o altre, hagi fet propaganda de l'escala i de l'anxova, i l'anxova i l'escala, perquè per nosaltres va tan lligat una cosa com l'altra. I bé, doncs que sempre estem preparats, tenim persones que n'han parlat, ja sigui a les xarxes, ja sigui en els programes que fan, a cuiners, i aquesta vegada doncs, estàvem buscant, i pel vols de Sant Jordi, doncs això, hi havia el Toni Cruanyes i Plana, un periodista de TV3, que a més ara fa llibres i s'ha convertit en un escriptor mediàtic, i estava signant els llibres a la Rambla, i arribar un pot d'anxoves i d'un d'olives de l'escala, com a molts altres dels que estaven allà signant. La sorpresa va venir l'endemà, quan en l'entrevista que li van fer a les emissores de Catalunya Ràdio i RAC1 i no sé si algun altre, doncs en aquestes sí, va dir pues, que què és del més important que va haver-hi ahir la signatura, i va mencionar doncs, que se li havia fet aquest regal, que havia, i va parlar-nos com a bé, no? I després va fer un article, a més va fer un article en quan en parlava. I ens vam reunir amb el ajuntament, els anxovers, i vam decidir proposar-li. I sí, ens va acceptar de seguida.
Això de... clar, els pregons ho tenen, això d'agafar un mediàtic o una persona coneguda per moltes vegades, no només els pregons de la festa de l'anxova, els pregons de
sí, festes no, ell és anxovador, o sigui, la pregonera serà Cristina Lager.
Serà la Cristina Lager, que és la representant
directora
de turisme.
General,
no? La
directora general de turisme de Catalunya, que a més, com ella es defineix a tots els discursos que fa, no és una turista, sinó és una resident escalenca, perquè des de ben petita que ella ha vingut a passar els estius aquí amb la seva família, i una mica doncs s'ha anat impregnant d'aquesta essència marinera i d'aquesta tradició anxovera del municipi.
Parlàvem també de aquests seran els dos actes oficials, en podríem dir, l'entrega, però la jornada de diumenge, clar, si abans parlem de festa, hem de dir que hi haurà teca, hi haurà música,
sí, sí.
Carme?
Sí, el format, a més, és un format molt, molt escalenc, molt tradicional i molt nostre, no? Que ens costa molt fer-ne algun canvi, doncs, perquè ens el sentim molt propi. I no és res més doncs, que una degustació popular oberta a tota la gent de l'escala, a tots els visitants i a tota aquella gent que vulgui gaudir d'un dia festiu, veient una mica l'art de la salaó de l'anxova, veient com aquestes dones, i mai més ben dit aquest any, no? Salaó és nom de dona, aquestes dones voluntàries que per tal doncs, de donar visibilitat a un producte local, que ja no és un producte gastronòmic, sinó que ja s'ha convertit en un producte turístic, doncs en puguin gaudir i puguin veure com es menja, com es prepara i, en definitiva, què més que menjar unes anxoves escoltant unes habaneres amb el grup Oreig de Mar.
Rosa, una pregunta a nivell del sector dels anxovers d'avui en dia. Sabem que el sector de la pesca no respira pels seus millors moments, entre polítiques, burocràcies, estat del mar, etc. El sector de l'anxova li va a remolc o quin és l'estat actual de les empreses que ens comentaves?
No, les empreses ara gaudeixen de bona salut i és un tema que jo sempre dic, vull dir, el que ens permet fer les anxova no és que l'anxova estigui pescada a l'escala, sinó que l'anxova és del mar i neda en moltes zones. I nosaltres tenim una classe de producte que és en Graules en Crassicolus A, i aquest el comprem, doncs, allà on surt, sigui algun lloc de la Mediterrània o sigui el Cantàbric, és el lloc on surt la millor anxova, i aquesta anxova arriba en poques hores a les fàbriques i és tractada i elaborada amb el mètode de l'escala i servim anxova de l'escala.
I Carme, abans parlàvem d'aquesta triada, no?, en podríem dir, de la festa de la sal, aquest any amb aquesta festa o la diada del pescador, millor dit, i culminant amb la festa de l'anxova. Què suposa a nivell turístic el fet d'agrupar aquestes tres festes? Quasi, no podríem dir en cas de setmana consecutius, però gairebé.
Bé, jo crec que podríem dir que l'escala viu en blau tot el mes de setembre, val? I mai més ben dit, viu en blau doncs, perquè és una manera de gaudir del mar preciosa tant per lo que fa la climatologia, però és una manera doncs, de poder veure com es tracta aquest producte local, que és el peix blau, ja sigui anxova, ja sigui sardina, en els diferents locals. Pot visitar les fàbriques de salaó, pot visitar el Museu de l'Anxova i la Sal, pot gaudir de com era la vila al segle XVIII i com es gaudia o es palpava tot aquest ambient de la pesca, i per altra banda doncs, és un producte turístic d'una vila marinera com és l'Escala.
És allò, entra també allò, la parauleta aquesta tan emprada avui en dia, que és la desestacionalització.
Bé, jo crec que la desestacionalització al mes de setembre fa molts anys que l'escala en gaudeix, no? Per sort, és una sort en aquest sentit, no? I que sí que jo crec que aquestes activitats, sobretot els caps de setmana, doncs fa que hi hagi un major nombre de públic que hi assisteixi. No? També permetem afegir que als 35 anys hem programat una activitat que vincula una mica doncs, tot el que és això, història, patrimoni cultural, la pesca, la salaó, la gastronomia, i ho maridem amb tas de vins del territori, que és una activitat que és un joc, que es programa en format de joc on se t'explicarà la història del municipi, una mica la tradició anxovera d'on prové, però a més ho gaudiràs vinculant-ho amb un tas de vi que et farà recordar pues, probablement una essència marinera, un lloc o un patrimoni. Ho gaudiràs amb una tapa amb el producte estrella, amb l'anxova, I per altra banda, doncs, aniran fent preguntes i amb el mòbil podràs anar responent, i qui sigui el més ràpid a respondre, doncs, tindrà premi.
Fantàstic. Rosa, Carme, sí. Moltes gràcies per haver passat per la Randa Mar, per haver presentar-nos aquesta festa de l'anxova, i animem a tothom
a casa que sigui l'escala. I tant que sí, esperem que la tramuntana ens respecti, que bona gent, bon temps, que diuen els camariners, i vinga, endavant.
A reveure.
Endavant, a reveure.
I moltes gràcies també a Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Una abraçada.
Igualment.
I ara donem pas a Carles Monasterio des de Canal Blau. Ell ens explica que aquests dies tècnics del Ministeri per la Transició Ecològica ja han visitat Cubelles per tal de concretar com ha de continuar la conversió de les platges del municipi, que es troben entre el riu Foix i la zona de les Salines, en un sistema de dunes. Es tracta d'una prova pilot pionera que es va iniciar en una primera fase i que ara començarà una segona part. Com dèiem, el company Carles Monasterio n'ha pogut parlar amb el regidor de Medi Ambient de Cubelles. Carles.
Doncs sí, introduir sistemes dunars a les platges es considera una de les fórmules més efectives per fer el litoral més resistent a situacions extremes com els grans temporals cada vegada més freqüents. Cubelles treballa en aquesta línia i compta amb el suport del Ministeri de Transició Ecològica. L'any passat es va començar a treballar en una prova pilot que, si funciona, pot ser un model que s'exporti a altres municipis costaners. Aquests dies s'ha començat a treballar en la segona fase d'aquesta prova pilot, ampliant el seu àmbit d'actuació cap a la zona de la Mota de Sant Pere. Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de Cubelles, benvingut a la Randa Mar.
Bon dia, gràcies.
Regidor, recorda'ns una miqueta en què consistia, no?, aquesta prova pilot, per posar una miqueta en context a la nostra audiència.
Sí, bé, això va començar l'any passat, doncs demanant... Des de Cubelles hem anat ampliant el sistema dunar fins allà on s'ha pogut, i l'any passat doncs ens vam trobar en una zona que estava ple de roca, de rocalla, de pedra. Hi havia un petit espigó, una escullera, submergit a la sorra, i això el Ministeri doncs no acabava de veure com podríem fer una actuació aquí. Llavors vam suggerir de fer una prova pilot, agafar els primers 200 metres d'aquesta escullera i provar a veure què passaria si ho provéssim de posar una mica de sorra, de treure invasores i de plantar doncs les plantes corresponents autòctones. Després d'un any hem avaluat els resultats, han sigut òptims, han sigut molt positius, i això doncs ens ha donat doncs peu a la segona ampliació, a seguir després d'aquests 200 metres, n'hem tornat a demanar 200 més, que seria la segona fase de les tres que tot plegat comprendrien, i ara doncs, ara tot just fa un parell de setmanes ens hem reunit amb el Ministeri i hem reordenat de nou la següent part d'aquest sistema dunar de roca. Ens hem trobat per això...
Continua, perdona.
No, dic que aquí ens hem trobat amb una transició, malgrat estem en sistema dunar, ens estem apropant ja molt, i aquest és l'objectiu final, que és connectar el sistema dunar amb el delta del Foix. Però aquesta proximitat, el que ens trobem també és una transició del tipus de vegetació. Ja deixa de ser merament dunar pur i dur, per dir-ho així, per passar a ser una barreja d'arbustives, salicòrnies, que són plantes que toleren molt la humitat amb sal. I aquí ens trobem en aquesta fase, que és la fase 2, on hem hagut de fer un matxembrat entre part de dunar, hem trobat una gran part de vegetació de fonoll, concretament, que ja estava funcionant, i aquesta l'hem respectada, s'han tret les invasores, i ara hem d'esperar uns dies que els vivers tinguin disponibilitat, però farem la plantació de la part dunar. I a la part arbustiva, doncs aquí hem hagut de fer una nova selecció d'altres espècies que s'adecuïn més a aquesta transició d'ecosistemes que ens trobem aquí.
Uh-huh. Així doncs, aquesta primera part ha funcionat bé, s'està extenent, i això que comentes, no? A més a més, s'està anant cap a aquesta desembocadura del Foix on s'hi troben també altres tipus de plantes. Ha de ser aquesta una manera, no?, de ser més resilients, no?, cap als temporals o de efectes com el que va patir Cubelles, no?, amb el desbordament del Foix, per exemple, no? Entenc.
La idea del sistema dunar és, si ho entenem de mar cap a terra, quan ve un temporal, la primera barrera, que és la submarina, serien les praderies de Posidònia. Aquí ens trobem just al final de les últimes praderies importants que comencen més o menys al nord del Maresme, i aquest tipus d'assentament d'arrels i de moviment de sediment una mica diferent. El delta el que té és que alhora, doncs nosaltres des de fa molts anys ja l'estem conservant també, s'ha fet molta reforestació de bosc de ribera, de plantes que corresponen a aquest ecosistema, i tot això doncs dona una resiliència i una solidesa que anys enrere tampoc tenia, no?, el propi fosc.
Com ha afectat també, no?, el desbordament del fosc que hi va haver ara fa unes setmanes, i no sé si això ha fet reforçar, no?, encara més aquesta postura de fer que aquest espai es recuperin.
Tot el que sigui renaturalitzar i ordenar de manera congruent, que no simplement plantar, sinó plantar amb consciència i ser conscients de quins ecosistemes toquen a quina part, això pensem que és la manera més important de gestionar els espais naturals. Ens hem trobat aquest any amb un episodi d'un contrast tèrmic molt fort. Hem tingut un màxim de temperatura històric del Mediterrani registrat en un mes de juny. És el rècord històric de tot el rècord, de tot l'historial que es té del Mediterrani. I això el que provoca és un gradient tèrmic molt fort. El mar actua com una espècie de radiador, perquè ho entenguem així fàcil, i en el moment que entren aires freds, ja sigui en ple estiu o sigui durant ara les èpoques de tardor i de primavera, que és quan hi ha els contrastos més forts entre terra i mar, això provoca doncs pedregades, pluges torrencials i danes com la que hem patit. Llavors, ens estem mirant d'anticipar-nos a un escenari que possiblement li costi de retrocedir amb aquesta dinàmica, i hem de seguir apostant per renaturalitzar. O sigui, ens hem oblidat de la natura i ara la natura ens està recordant que ens hem oblidat d'ella.
Com s'està també, no?, treballant, o quins passos toquen ara, no?, per tornar, podríem dir, al que és la normalitat d'aquest espai, o no sé si se'n pot dir normalitat, no?, perquè potser ja no tornarà a ser com era, no?, podríem dir.
Bueno, nosaltres ens hem quedat sense la passera que teníem, sense el pont, i això ha sigut doncs una pèrdua molt valuosa pel municipi, perquè ens permetia connectar la part nord i part sud del Foix. Tota la gent que passa per la platja doncs ha d'anar tota la volta, pujar fins al pont que porta el poliesportiu per on passen els cotxes i tornar a baixar. És un inconvenient, és una incomoditat, i ens demostra una vegada més doncs que si no preveiem bé les coses, fer una actuació ara que d'aquí 25 anys haguem de tornar a lamentar, aquest pont feia 30 anys que hi és. Estan les coses que es dissenyen a dins de lleres de rius o a prop del mar, en llocs on hi hagi variacions de fluids, fan uns càlculs i ells doncs fan unes avaluacions a 25 anys, a 50, a 100, i provoquen diferents escenaris, puja fins a 500 anys i més. Però bueno, diguem que aquest pont es va fer amb una previsió de 25 anys. N'han passat 30 i ens hem quedat sense pont. És a dir, que més o menys estàvem ja amb les previsions que es van fer fa 30 anys en aquest municipi, on la percepció ecològica potser o climàtica no era la mateixa que tenim ara. Així que aprenguem d'això i que ens ajudi a projectar el nou pont o la nova passera o el que ens puguin acabar deixant fer aquí, que evidentment hauria de ser, si no lleugerament, força més diferent de com es va dissenyar.
Si més no, potser no més adequat o més fent, no?, que la natura estigui en el seu estat pur, no?, i tocant el menys encara possible aquest espai, podríem dir.
Sí, l'únic avantatge que tenim ara és que el no passar la gent pel pont, doncs ahir encara està més protegit, totes les aus estan més tranquil·les, però la conseqüència negativa és que quan va passar la dana, el delta es va obrir la barrera de sorra que hi havia, que separava el mar de l'aigua dolça, però ja s'ha tornat a tancar. De fet, es va tancar en poques setmanes. Com que ens va passar en ple estiu i en poques setmanes es va tornar a tancar, el que hem tingut és una gran incidència de gent que intenta creuar per dins de l'espai natural, però per la platja, per no donar la volta que estava explicant. Hem reforçat molt la vigilància, però, clar, nosaltres no som policies, som vigilants ambientals. No podem prohibir ningú, no tenim autoritat per agafar ni fer fora ningú. L'únic que podem fer és trucar a la policia. I des d'aquí sempre doncs demanem una col·laboració ciutadana, una acceptació de la situació en la que estem i un respecte, no? I malauradament, doncs en èpoques d'estivals amb molta pressió turística, aquests valors es perden bastant.
Àlex, regidor, per anar acabant i tornar una miqueta en aquest cas al que és la fase, no?, d'aquesta segona fase, podríem dir, de que segueix aquesta prova pilot que s'ha fet aquí a les zones dunars, quins són aquests següents passos, cap on evoluciona i com s'està treballant ja?
Bé, doncs et refereixes a la fase dunar, eh?
Exacte,
ara
exacte.
Farem ara aquesta segona fase, que arribarà, perquè quan hi veu Cubelles és allà la zona del búnquer on hi ha els restaurants, doncs diguem que acabarà on acaba la part de passeig que està feta, que hi ha un moment que fa transició amb un camí de terra, doncs aquesta segona fase arriba fins allà. Et posarà pel·licorda, se regularan els accessos que ja hi ha perquè es pugui passar per on toca i no es trepitgi res més. Ja s'ha fet una neteja, s'han tret tot tipus d'andròmines, ampolles, vidres, de tot, s'ha desbrossat tot, i esperem que això doncs sigui la segona de les tres fases, que serà l'última. No hem volgut fer-ho tot de cop, precisament per aquesta transició que ens hem trobat. Hem volgut fer un pilot d'ecosistema de transició entre dunar i bosc de ribera o delta per veure com reacciona. I si tot va bé, doncs aprendrem dels errors que es puguin cometre o millorarem per poder fer una tercera fase ben consolidada i que amb això donem finalitat a aquest projecte.
Doncs Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de Cubelles, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres a la Raman de Mar, haver-nos donat a conèixer aquesta segona fase d'aquest projecte de zona dunar d'aquí de Cubelles, i també per haver fet una miqueta de balanç de com es troba la situació d'aquesta desembocadura del Foix, que més o menys, no, són aquestes dues zones que congenien ara, que hem anat comentant. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres.
I gràcies, Carles Monasterio, des de Canal Blau. I així fet i fet, hem arribat a 3 minuts que falten només per les 5 de la tarda. Ho deixem aquí, tanquem la primera hora de la Randa Mar, però, a partir de les 5, més temes mariners, en aquest cas amb la nostra companya, la Marina Pérez Got.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. Voy a olvidarme de los problemas. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias. Entretenidas.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.